Radio Estel. Fundacions Ara i Demà.
Hola, molt bon dia a tots i totes. Com esteu? Com està anant la setmana? Nosaltres, amb les bateries carregades i disposats a parlar una estoneta de fundacions aquí a la sintonia de Ràdio Estel, com cada setmana des de fa ja 3 temporades. Per l'edició d'avui, edició, per cert, número 79 del Fundacions Ara i Demà, ens acompanyarà una fundació amb molta història i amb moltes coses per explicar-nos. Avui passarà pel programa la Fundació Història del Disseny, de la mà de la seva presidenta, la Isabel Campí. Amb ella repassarem la trajectòria de la Fundació i ens ajudarà a meravellar l'encant i la bellesa del disseny de casa nostra. Abans de començar, com sempre, recordar-vos que teniu dues vies de contacte amb nosaltres, amb el programa. Teniu dues opcions. La primera, com sempre, a través de la web, i només us heu de dirigir a la web de la Coordinadora Catalana de Fundacions, que la seva direcció és www.ccfundacions.cat. Si us agrada més l'opció d'enviar-nos un correu electrònic i fer-nos una consulta, ho podeu fer a través de info@ccfundacions.cat. Al capdavant del programa, l'Alba Moles i la Montse Oliveres, fent les tasques de producció, el Toni Huguet a les vies de so i qui us parla, Marc Malloles. Ara sí, comença el Fundacions Ara i Demà, aquí, a Ràdio Estel.
Fundacions Ara i Demà.
Doncs pel programa d'avui ens acompanyarà una fundació que té com a principal objectiu la difusió, la investigació i la promoció de la història del disseny. Avui ens acompanya per aquesta nova edició del programa del Fundacions Ara i Demà la Isabel Campí, que és la presidenta de la Fundació Història del Disseny. Benvinguda, Isabel.
Hola, bon dia.
Molt bon dia. Bé, al principi intentava resumir així una miqueta a moda d'objectiu la vostra tasca, parlant de difusió, investigació i promoció. No anem errats, no? Aquesta seria la vostra línia.
Sí, sí, totalment.
Què ens pot explicar de la Fundació, per la gent que no la conegui massa, que mai hagi sentit parlar de la història del disseny? Què ens podria explicar, Isabel?
Bé, la Fundació va néixer, bueno, es va fundar o constituir a finals del 2006, però vam començar a ser actius el 2008, és una fundació molt jove,
sí,
i preteníem omplir un forat perquè resulta que la història del disseny és una disciplina que està molt avançada en els països anglosaxons, a Anglaterra, als Estats Units, ja fa molts anys que hi ha, és una carrera que es pot estudiar, després hi ha màsters, hi ha doctorats, hi ha tot un planter de professionals formats ja bastant grans, i ens va semblar que aquí això no existia en absolut, que tampoc ho està fent la universitat, i ens va semblar que els que estàvem treballant en aquesta disciplina era convenient que ens ajuntéssim i féssim una tasca d'investigació, de promoció i de difusió, intentant cobrir, com dic, aquest buit, aquest forat que tenim aquí en el nostre país.
Perquè quan parlem de disseny, de quin disseny exactament estem parlant? Més d'interiors o seria absolutament tot el que abarca
tot,
el disseny?
Tot. Nosaltres no fem disseny, nosaltres estudiem el disseny històricament. Quan estudiem el disseny històricament, podem estudiar de tot. Podem estudiar objectes, vehicles, cotxes, elements de comunicació, campanyes publicitàries, anuncis, pàgines web, aplicacions, interiors... Tot això, històricament, nosaltres ho estudiem.
Tot i amb això, se'm fa una mica estrany escoltar-la en aquest sentit, perquè ens comenta que hi ha molta tradició a països de fora, de l'estranger, però aquí em dóna la sensació, potser vaig errat, que aquí a Catalunya doncs, tenim una molt bona línia de disseny, no només això en productes d'objectes, però potser que la mancança era no tant de professionals que s'hi dediquin, sinó professionals que ho hagin estudiat i que coneguin el passat.
Sí, sí, no. A veure, és que el que passa és que les escoles de disseny ja fa anys que l'assignatura de la història del disseny és obligatòria. Aleshores, com els que treballem amb això, ens hem tingut que ser totalment autodidactes. Molts venim d'història de l'art, o de filosofia, o de la carrera d'història, i ens hem tingut que formar en aquesta disciplina donant classes. Ens ho hem hagut d'inventar, donant classes, posant-se en contacte amb els nostres col·legues internacionals, anant als congressos. Els congressos han sigut molt importants. De fet, el primer congrés internacional d'història del disseny el vam organitzar aquí a Barcelona l'any 99,
sí.
I va tenir un molt èxit, i ara es fa un congrés internacional cada dos anys. I, bueno, anem, de mica en mica anem creixent, no? De la mateixa manera que es fa art, hi ha historiadors i crítics d'art, doncs de la mateixa que es fa disseny, doncs hi ha historiadors i crítics del disseny.
Heu notat que des de l'aparició de la vostra fundació, això l'any 2006, però operativa, diguem-ne, a partir de l'any 2008, ha crescut una mica l'interès sobre la per la gent, per la història del disseny? O creieu que està la cosa, encara ja esteu lluitant per tirar endavant i que expandir una miqueta més a aquesta cultura?
A veure, nosaltres no creiem que sigui un tema que li preocupi gaire a la gent del carrer, però preocupa les institucions. Per exemple, ara, amb el grau, amb el nou sistema de Bolònia, es dona el cas que les universitats necessiten doctors en història del disseny, però ningú els ha format. No? Llavors, esclar, les escoles tenen molts problemes per trobar gent que pugui fer això. Fins ara no es podia estudiar, no hi havia manera de formar-se, havies de ser un historiador de l'art o un historiador, una persona amb una altra llicenciatura, per poder fer això. Ara, però t'havies d'especialitzar sobre el terreny, no? Ara, esclar, les escoles que fan el grau universitari demanen doctors. Dius, com poden ser que demanin doctors
si no ho tenim
a l'història del disseny, si la universitat no s'ha preocupat de formar-los? Aleshores, esclar, estem preparant màsters i estem intentant, dintre de les carreres de disseny actuals que ja tenen grau universitari, que hi hagi assignatures i grups d'assignatures especialitzades sobre història, teoria i crítica, perquè si hi ha nanos que ho volen fer quan acabi la carrera, es puguin dedicar a ensenyar això.
I en aquest món de...
Un grau universitari, ara.
I en aquest món de contradiccions és quan neix la Fundació, veient doncs aquestes mancances i aquests buits. Com eren aquelles primeres reunions? Perquè al cap i a la fi us havíeu de crear vosaltres tot i omplir forats, que en principi l'administració i els departaments d'ensenyança doncs, s'haurien d'haver ocupat ells mateixos.
No, t'ho havies d'inventar. I encara hi ha gent que s'està inventant. Ja dic, normalment són professors que ja tenen una altra formació, o a vegades que tenen la doble formació. Per exemple, jo en conec uns quants que som gent que de joves vam estudiar disseny i de grans vam fer la carrera d'història, per exemple. I aleshores, el tenir aquesta doble formació ens ha anat molt bé per dedicar-nos a la història del disseny. Però clar, hem tingut que fer dues carreres.
No, està clar que el camí per arribar fins on,
estem... Jo he tingut que fer dues carreres, un màster i un doctorat.
Déu-n'hi-do. Sí. I a part ha creat una fundació, que no està gens malament. En aquest sentit, la fundació teniu tres grans línies de feina, com serien, podríem així separar els temes d'investigació, de difusió i de promoció. Hi ha alguna que estigui per davant de les altres, o creu que les tres van pel mateix camí, en el sentit de que ninguna té més força que l'altra?
No, jo crec que estem ben repartits, estem fent coses en els tres àmbits, però inclús penso que inclús amb motiu de la... Com que hem de canviar els estatuts, perquè la llei ens obliga, potser inclús introduirem algun objectiu que és la preservació del patrimoni, perquè nosaltres a vegades ens assabentem que hi ha col·leccions, per exemple, de col·leccionistes privats que es moren i que dius, home, aquest senyor tenia una col·lecció, jo què sé, de ràdios, per dir alguna cosa, no? I aquesta col·lecció no es pot perdre i hauria d'anar a parar en un museu. Nosaltres vam assessorar el Museu del Disseny de Barcelona, el HUB, perquè creés una col·lecció de cartells i ens vam posar en contacte amb molts dissenyadors i vam aconseguir unes 1.000 donacions De tal manera que ara el Hub té una molt bona col·lecció de cartells. És a dir, que també ens preocupa que no es perdi el patrimoni.
I tant que sí, que després vés a saber on va parar i tot està mal guardat i no fa cap ús i segurament té un valor, evidentment. Sí. Isabel, vosaltres que treballeu amb la... i estudieu el que és el disseny de diferents coses, des d'objectes, això que ens comentava, pàgines webs, edificis... Quin seria el disseny que per vostès, o per vostè, ha evolucionat més?
Ai, això és difícil de dir.
Aquell que, ostres, què dius? Crec que l'evolució, en el pas del temps, crec que ha canviat bastant i no està tan estancada com potser, no sé, com potser
els objectes. No, és que saps què passa? Que a veure, el mercat de consum és molt dinàmic.
Per tant, ho determina una miqueta el consumidor, no, creu?
Hi ha una oferta de producte sofisticadíssima. A mi em van operar no fa gaire i, bueno, tot el material mèdic que em posaven i que feien servir i aquelles cànules i aquelles aixetes que et posen i tota una sèrie de coses, vaig trobar que era un material sofisticadíssim. No? Dius, mira, això fa uns quants anys t'operaven i tot això no t'ho posaven.
Està clar.
Això s'ha sofisticat moltíssim, ha millorat molt, tot el que és el material mèdic. I no és una cosa... que la gent hi estigui gaire en contacte, no?, els dies de cada dia. Però també jo penso que els serveis públics han millorat molt, els caixers automàtics...
Bé, les pàgines web no va faltar ni parlar-ne. Tot el que sigui internet i tot això segur que evoluciona moltíssim.
Per exemple, doncs el transport és una cosa, la gent, és una cosa que la gent fa servir, no? Però dius, bueno, les línies de metro que tenim ara i els autobusos que tenim ara estan, bueno, comparat amb com estaven fa 30 o 40 anys, és que no hi ha color.
Sí, una altra cosa seria el tema de les vagues els metros, però sí que és veritat que a nivell de disseny, evidentment, doncs ha evolucionat moltíssim. Avui estem parlant en aquesta edició número 79 amb la presidenta de la Fundació de la Història del Disseny, amb la Isabel Campí. Anem a fer res, una petita pausa i ara doncs anem a obrir una miqueta més les portes de la Fundació i anem a conèixer una miqueta més per dintre quines són les persones que formen part d'aquesta Fundació, quines activitats tenen doncs preparades per les properes setmanes. Vinga, tornem fins ara.
Fundacions Ara i Demà, amb Marc Maioles. La ràdio a la carta, els programes, els concursos, la nostra música, l'actualitat. Des de www.radioestel.cat podràs gaudir de la teva emissora des de tots els angles, des de totes les perspectives, perquè cada dia ens llevem amb tu, siguis on siguis. Clica'ns, www.radioestel.cat, el teu lloc web de capçalera.
Doncs avui, com fem en algunes altres edicions, hem obert la motxilla i hem tret les carpetes, les llibretes, els bolígrafs i hem començat a apuntar, perquè avui estem repassant una miqueta d'història, en aquest cas Història del Disseny, de la mà de la Fundació Història del Disseny, i avui parlant amb la Isabel Campí, que és la seva presidenta. M'agradaria que ens expliqués una miqueta quin és el dia a dia de la Fundació, és a dir, quan arriba un dia pel matí, com funciona, quines activitats feu, una miqueta què s'hi respira allà dintre.
Bueno, a veure, funciona com una oficina. Tenim una secretària que el primer que fa quan obre és fa el que es fa tot arreu, no? Obrir l'ordinador i despatxar el correu electrònic.
I quines tasques faríeu dintre de la Fundació a partir d'aquí?
Bueno, mira, nosaltres que hem fet moltes coses, vam organitzar un curs, al començament vam organitzar un curs sobre l'art déco que va tenir moltíssim èxit, després hem fet un llibre amb una editorial mexicana, un llibre sobre història del disseny, després hem fet un congrés internacional, al setembre de l'any passat vam fer un congrés internacional aquí a Barcelona que va tenir un èxit apoteòsic, el vam fer a la Facultat d'Història de la Universitat de Barcelona. Són congressos bastant acadèmics, diguéssim, no són convencions de venedors, són congressos acadèmics. I vam fer un congrés que va tenir un èxit tremendo, la gent entusiasmada de venir a Barcelona. Nosaltres ens vam quedar molt sorpresos, no? Però bueno, va anar molt bé. ara estem, hem donat unes beques d'investigació per investigar la col·lecció d'electrodomèstics, la col·lecció del Farah Hoffman, sí, que està a València. Hem donat una beca internacional, l'hem donat a dos investigadors, un americà i una noia xinesa, que vindran aquí a València a estudiar aquesta col·lecció, amb una beca que els hem donat nosaltres. I després, ara estem preparant una cosa que serà d'aquí molt pocs dies, que és el dies 11 i 12 a la tarda, sí, a la Virreina. Sí. Fem un cicle de conferències sobre els Jocs Olímpics de Barcelona.
Això és obert per tothom? Està obert a tothom?
Sí. Penso a la pàgina web nostra, que és historiadeldisseny.org, sí, i et trobes l'anunciat, es diu Barcelona 92, una Olimpíada del Disseny. Són quatre sessions i vindran tots els dissenyadors que van treballar en el disseny olímpic, i el Josep Maria Trias, que va fer el logotip, el Javier Mariscal, que va fer la mascota, el Gerard Ricard, que va fer la torxa, el Ramon Vigues, que va fer el paveter. És a dir, que després gent també que van estar més a l'ombra, però que van ser coordinadors. I aleshores el que volem fer és explicar a les joves generacions què va ser els Jocs Olímpics de Barcelona des del punt de vista de disseny, perquè està internacionalment reconegut com uns jocs en què el disseny va ser utilitzat d'una manera molt intel·ligent per donar el que en dirien el branding de Barcelona, no?
Sí, tant.
I a partir de llavors es va com reinventar la ciutat i es va situar en el mapa.
De fet, la fisonomia de Barcelona és el que deia, va canviar de la nit al dia, doncs, per uns Jocs Olímpics. Jo sóc de l'any 84, recordo vagament tot plegat, sí, però sí que és cert que va haver-hi molt de moviment, jo recordo era petit, però va haver-hi molt de moviment al voltant de la ciutat. Jo sóc de Barcelona, i sí que és veritat que a partir d'aquí moltes coses que han anat passant, quan jo ja era una miqueta més gran, meus pares em deien, mira, doncs això s'ha fet gràcies a les Olimpiades, aquest passeig, aquest... La veritat és que la ciutat de Barcelona va patir molts canvis. El dia 11 i 12 de desembre...
A la tarda. A la Virreina.
A la Virreina. A partir de quina hora?
A les 6.
A les 6 de la tarda? Sí. Doncs totes les persones que els hi vingui de gust,
sí,
conèixer...
Sí, perquè... Jo penso que tinc molts alumnes i els meus alumnes van néixer l'any 92.
Sí, doncs
mira. No saben res.
Sí, sí. De fet, alguns, la gran majoria ni hi eren, encara.
I tant, quina il·lusió, vindrem. Sí, us ho explicarem.
I tant, que sí.
Perquè també ens sabia greu que acabés l'any 2012 sense que ningú fes res, no?
Sí.
Com que estem en aquesta època de retallades i de ningú té pressupost i tal. Però, bueno, mira, nosaltres hem tingut molt sort de que tota la gent que els hi han demanat que vinguin venen desinteressadament i els fa molta il·lusió poder explicar a les joves generacions què va ser allò, no?
El Covid el tindrem allà, o...?
De cos present no ho sé.
No ho sabem.
Sí.
Bueno, doncs això, totes les persones que estiguin interessades i els hi faci il·lusió, algun recordar i algun, doncs que els hi expliquin com va ser la història a nivell de disseny de les Olimpiades que es van viure a Barcelona, podeu entrar, per exemple, a la pàgina web www.historialdisseny.org o bé el dia 11 i 12 de desembre directament us presenteu a la plaça de la Virreina a partir de les 6 de la tarda.
Al Palau de la Virreina,
perdó, a partir de les 6 de la tarda. Aquesta seria l'activitat destacada que teniu per aquesta temporada, Isabel?
Bueno, aquesta tardor, sí. Ara el que estem és ja pensant en la propera activitat, volem fer un congrés d'història local, perquè comença a haver investigadors, gent que està estudiant. Fins ara els congressos que s'han organitzat han tingut un caràcter molt internacional, però ara comença a haver també molt interès per estudiar les històries locals. I aleshores volem fer un congrés, segurament a nivell d'historiadors de tota Espanya, que estan molt aïllats, que es troben que treballen sols, que ens coneixen a la Fundació i ens diuen, home, que bé, mira, no sabia que hi havia un col·lectiu que està fent això, no? I aleshores, doncs, volem fer un congrés d'història local, d'història d'aquí.
Al cap i a la fi, també, quan comentàvem al principi que teniu tres grans línies, feina en aquest sentit d'investigació, difusió i promoció, entre d'altres, la promoció i la difusió també seria arribar una mica més a la gent que no sigui tan experta, tan dedicada en el sector del disseny, o, com ens comentaves, tampoc és un objectiu que el tingueu marcat?
Depèn.
Perquè, per exemple, l'activitat de les Olimpiades sí que em dóna la sensació que és molt oberta a la ciutat en general.
Sí, home, sí, això és obert al públic i si alguna vegada ens encarreguen... Bé, quan vam fer la col·lecció de cartells del Museu del Disseny, doncs es va fer una exposició de cartells espanyols i bueno, l'exposició la vam fer nosaltres i que entrava tothom que volia. No? Perquè, a veure, em preguntaves una mica també qui forma part de la Fundació, no?
Sí, tant, sí, sí.
A veure, la Fundació té un patronat són experts, això sí, són experts, però és un patronat internacional, Tenim un historiador mexicà, un historiador italiana i un historiador anglès. I és que, de fet, volem que sigui així perquè, curiosament, aquests membres del patronat estrangers ens porten molts bons projectes, no? I llavors són projectes internacionals. Per exemple, el llibre que vam fer el vam fer amb un editor mexicà, no? I el congrés que vam fer, el congrés internacional que vam fer, la idea va venir de Londres. Ens van trucar de Londres i ens van dir, escolta, voleu fer el congrés a Barcelona aquest any? O sigui que ens va molt bé tenir aquest patronat internacional. I després tenim els amics de la Fundació, que són gent que s'apunta, que rep, nosaltres els enviem informació constantment, perquè nosaltres ara estem en una xarxa molt internacional i constantment estem rebent notícies d'exposicions, cursos, fins i tot rebem ofertes de treball. Ofertes de treball, de Universitat de sí, Texas, sí, necessita professor d'Història del Disseny pel curs tal. Això ens arriba i llavors nosaltres fem com un butlletí i ho enviem als amics, no? Que ens fan una petita donació anual.
Fantàstic. Doncs suposo que també ho poden fer a través de la pàgina web, no? Que ja es poden informar, www.historialdisseny.org. Si us voleu fer amics de la Fundació, avui parlant amb la Fundació Història del Disseny, de la mà de la seva presidenta, de la Isabel Campí. Isabel, moltes gràcies doncs, pel temps que ens ha dedicat avui, que ens ha obert les portes i hem conegut una miqueta més del disseny de casa nostra i també a nivell internacional, perquè al cap i a la fi teniu doncs, això, una fundació molt cosmopolita, que teniu molta diversitat i es respira molta cultura en tots els sentits. Així que seguiu amb la feina que esteu fent i que sigui un gran èxit el dia 11 i 12 de desembre, com dèiem, a la plaça de la Virreina...
Al Palau,
que no se'ns en vagin a la plaça. Al Palau de la Virreina, a partir de les 6 de la tarda, doncs podeu anar i conèixer una miqueta més la història del disseny arran de les Olimpiades de Barcelona 92. Moltes gràcies pel seu temps, Isabel.
A tu.
Una abraçada, vagi molt bé.
Adéu.
Fundacions ara i demà, els diumenges a 12:15 del migdia.
Doncs, com sempre, abans d'acomiadar-nos, toca donar alguna proposta, alguna activitat perquè podeu fer els propers dies. És l'agenda de les fundacions. La primera activitat que us apropem és a través de la Fundació del Joguet de Catalunya, amb seu a Figueres, que presenta una activitat d'allò més terrorífica relacionada amb les joguines. L'exposició s'anomena Jugar amb la mort i els joguets del Dia dels Morts a Mèxic. Aquesta curiosa proposta estarà exposada fins al proper 7 de gener, fins al dia després de Reis, just després això de l'arribada dels Reis Mags a les cases de tots els petits. Per a més informació, doncs, podeu visitar la web de la Fundació del Joguet de Catalunya. I la següent proposta ens arriba a través de la mà de la Fundació Claró, ja que està en marxa el curs Entrena't, destinat a persones que vulguin millorar de forma considerable el seu nivell de natació. Els cursos per a majors de 16 anys es durà a terme els dimarts i dijous de 8 a 9 del vespre i sobretot està molt recomanat per a persones que vulguin participar en triatlons o en travessies de natació a mar obert. Els cursos valen 29,74 pels abonats del club i 46,37 pels que no són abonats. Per a més informació, visiteu la web de la Fundació Claró.
Fundacions Ara i Demà, a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
I recordar-vos, com sempre, que si voleu més propostes d'activitats, només us heu de dirigir a la pàgina web del programa, que és la pàgina web de la Coordinadora Catalana de Fundacions, que és www.ccfundacions.cat, i allà trobareu un petit directori amb totes les activitats que teniu, doncs, per aquest mes de desembre, pel gener, per tot plegat. Que acabeu de passar un bon cap de setmana i ens veiem la setmana vinent amb l'edició ja número 80 del Fundacions Ara i Demà. Que vagi molt bé.
Ràdio Estel.